Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Bon dia. Passen 6 minuts de les 12 del migdia. Se sent aquesta música i vol dir que comença molta comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Escolteu, avui tenim de convidades a dues grans dones de la música. L'una és directora, actuarà demà com a directora en el concert de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, i l'altra és una solista extraordinària de flauta. Però abans... dins de la homilia de molta comèdia, avui parlarem del Dia Mundial del Teatre, és a dir, el missatge del Dia Mundial del Teatre. Però escolteu, jo, com és evident, volia llegir aquest missatge en català. I resulta que l'he buscat per tot arreu, vaig buscar-ho durant tota una setmana, i no ha sortit. I l'Institut Internacional de Teatre, el ITI, resulta que ho ha publicat amb el seu idioma original, perquè està escrit per una actriu egípcia, la Samiha Ayoub, i està escrit, evidentment, en aràbic original. Després està en anglès està en francès, està en bengalí, està en xinès, està en grec, amb quatre de les llengües que es parlen a la Índia, en italià, en japonès, en kurdish, en macedoni, en mongolià, en pers, en persi, en portuguès, en espanyol, en castellà, i en espanyol de Colòmbia. Però, escolti, no està en català. Vaig estar mirant a l'agrupació de directors i d'actors de Catalunya, si ho havien traduït, i no hi era, no estava traduït. Vaig mirar a l'Institut del Teatre de Barcelona, de Catalunya, Institut del Teatre, i tampoc estava traduït. O sigui que, per tant, llegiré aquest discurs d'aquesta actriu egípcia, Samiha Ayoub, i ho faré llegint-ho a partir de l'edició que està feta en castellà, intentant anar traduint, és una mica llarg, intentant anar traduint, o sigui que si escolteu una cosa que no és massa correcta, doncs perdoneu, però ho estic traduint literalment en el moment mateix que ho llegeixo. Per tant, missatge de Samiha Ayoub, d'Egipte, actriu. A tots els meus amics, els artistes de teatre de tot el món, els hi escric aquest missatge en el Dia Mundial del Teatre, i per més que m'inundi la felicitat d'estar parlant amb vostès, cada fibra del meu ésser tremola sota el pes del que patim tots, els artistes teatrals i els no teatrals, de les pressions demolidores i els sentiments enfrontats en mitjà de l'estat actual del món. La inestabilitat és un resultat directe del que està passant al nostre món, avui en dia, en termes de conflicte, guerres i desastres naturals que han tingut efectes devastadors no només al nostre món material, sinó també al nostre món espiritual i a la nostra pau psicològica. Els parlo avui mentre tinc la sensació de que el món sencer s'ha tornat com illes aïllades o com vaixells que fugen en un horitzó ple de boira. Cada un d'ells, desplegant les seves veles i navegant sense guia, sense veure res a l'horitzó que el guia, i, tot i amb això, seguir navegant, esperant arribar a un port segur que el protegeixi després del seu llarg caminar enmig d'un mar embravit. El nostre món mai ha estat tan estrictament connectat entre si com ho està avui, però al mateix temps mai ha estat més dissonant i més allunyat l'un de l'altre que avui. I és aquí la dramàtica paradoxa que ens imposa el nostre món contemporani. A pesar del que tots estem presenciant en quant a la convergència a la circulació de notícies i comunicacions modernes que va trencar totes les barreres de les fronteres geogràfiques. Els conflictes i tensions que viu el món van passar tots els límits de la percepció lògica i van crear, enmig d'aquesta aparent convergència, una divergència fonamental que ens allunya de la veritable essència de la humanitat en la seva manera més simple. El teatre és, a la seva essència original, un acte purament humà, basat en la veritable essència de la humanitat, que és la vida. En paraules del gran pioner Konstantin Stanislavski, mai entris al teatre amb fang en els peus. Deixa la pols i la societat fora. Deixa les teves petites preocupacions, baralles, petites dificultats amb la teva roba exterior, totes les coses que arruïnen la teva vida i desvia la teva atenció al teu art a la porta. Quan pugem a l'escenari, pugem com una sola vida dins de nosaltres, per un ésser humà, però aquesta vida té una gran capacitat de dividir-se i reproduir-se per convertir-se en moltes vides que transmitim en aquest món perquè cobri vida, flueixi i es presteixi la seva fragància a tots els altres. Els que fem en el món del teatre com dramaturgs, com a directors, com a actors, com a escenògrafs, com a poetes, músics, coreògrafs i tècnics, tots nosaltres, sense cap mena d'excepció, el que fem és un acte de creació de vida que no existia abans de pujar a l'escenari. Aquesta vida mereix una mà carinyosa que l'aguanti, un pit amorós que l'abraci, un cor bondadós que hi simpatitzi i una ment sòbria que li proporcioni les raons que necessita per continuar i sobreviure. No exagero quan dic que el que fem en l'escenari és un acte de la vida mateixa, i generar-la ho comencem i ho fem a partir de la res, de res, com una brasa bullint que s'entalleia amb l'escuretat, il·luminant aquesta escuretat de la nit i escalfant la seva fred. Nosaltres som el que li donem la vida i el seu esplendor. Nosaltres som els que ho encarnem i nosaltres som els que ho fem vibrant i significatiu. I també som nosaltres qui donem les raons per entendre-ho. Som els que fem servir la llum de l'art per enfrontar-nos a l'oscuritat, de la ignorància i de l'extremisme. Som els que fem una abraçada a la doctrina de la vida perquè la vida es propagui en aquest món. I per això posem el nostre esforç, el nostre temps, la suor, les llàgrimes, el sang i els nervis, tot el que tenim que fer per aconseguir aquest noble missatge, defensant els valors de la veritat, del bé i de la bellesa, i creiem veritablement que la vida mereix ser vivida. Els parlo avui no només per parlar, o inclús per celebrar el pare de totes les arts, el teatre, en el seu dia mundial. Més bé els convido a estar junts, tots nosaltres, agafats de la mà i ombro amb ombro, per cridar tot de pulmó com estem acostumats en els escenaris dels nostres teatres i deixar que les nostres paraules surtin per despertar la consciència del món sencer, per buscar en nosaltres l'essència perduda de l'home, a l'home lliure, tolerant, amorós, simpàtic, gentil i comprensiu, i permetre rebutjar aquesta imatge vil de brutalitat, de racisme, de conflictes sanguins, de pensaments unilaterals i d'extremisme. L'home ha caminat sobre aquesta terra i sota aquest cel durant milers d'anys i seguirà caminant. Així que treu els seus peus del fangar, de les guerres i dels cruents conflictes i vam-ne convidar a deixar-los a la porta de l'escenari. Potser la nostra humanitat, que s'ha enfosquit en el dubte, torni a convertir-se en una certesa categòrica que ens faci a tots veritablement aptes per sentir-nos orgullosos de ser humans i de ser tots germans en la humanitat. Aquesta és la nostra missió. Nosaltres, dramaturgs, els portadors de l'antorxa, de la torxa de la il·lustració, des de la primera aparició del primer actor en el primer escenari, està al front per enfrontar-ho tot, el que és lleig, sangrent i inhumà. Ho confrontem amb tot el que és vell, pur i humà. Nosaltres, i ningú més, tenim la capacitat de difundir, de difondre la vida. Fem-ho junts pel bé d'un món i una humanitat. Samiha Ayub. Aquest ha estat el missatge del Dia Mundial del Teatre d'aquest any de la UNESCO. I ara passem a una altra cosa. Aquesta música que estàvem sentint era l'Allegro Vivace del concert de flauta de Khachaturian, que demà, divendres, es farà en el Teatre Auditori de Sant Cugat. Un concert que està titulat com Khachaturian Bernstein, però que té també moltes més coses, molts més compositors, dos més, com a mínim, i que, a més, tenim aquí les protagonistes d'aquest concert. Amb nosaltres hi ha la directora Roy Fendelskreis.
Hola, bon dia.
No sé si ho he dit bé. És Fendelskreis?
Roit Feldenkrais.
Feldenkrais.
Feldenkrais, ah, sí.
Feldenkrais. Molt bé, Roit, moltes gràcies per estar aquí.
Moltes gràcies per invitar-me.
I Elisabet Frank, santcugatenca de tota la vida, però jo diria que en aquest moment anar i tornar.
Bon dia, Eduard.
Què tal?
Molt bé, i tu?
Molt content que estigueu aquí, la veritat, perquè hem de parlar d'un concert molt, molt, molt interessant. Jo penso molt ben configurat i que segurament, espero que hi hagi molta gent i que gaudeixin molt. Però comencem per dir una cosa. Roit.
Sí.
Com s'ha muntat? Com s'ha configurat este concierto?
Bueno, no, este concierto, como normalmente lo hacemos, estaba configurado con el director artístico, Josep Faré, y conmigo, para dar al público un programa muy, muy interesante, muy divertido. Y hemos pensado que las obras de Bernstein, Candide y West Side Story Suite que vamos a interpretar encajan perfectamente con Khachaturian, que también es un compositor del siglo XX. Y todas las obras que vamos a interpretar son de alegría y de bailar, de cosas muy, muy felices, que normalmente no se hace mucho en la sala de música clásica.
Bueno, pero esperemos que el público esté sentadito.
No, mira, para mí, a mí me encantaría que el público va a bailar y pues será estupendo.
Hi ha una cosa interessant, Elisabet, en aquest cas per part teva, que suposo que aquest concert per a la flauta de Khachaturian té molt a veure amb una persona que tu estimes molt.
Correcte.
És en James Galway.
Sí.
I que, a més, tu vas guanyar un premi de la Fundació de James Galway.
Correcte. I és un concert que en el seu dia vaig estudiar amb ell i que em va preparar per si mai hi havia l'ocasió doncs, que el toqués de debò amb orquestra i doncs, els astres s'han alineat. Ens hem posat d'acord amb la Roit, vam parlar i vam triar el concert i de seguida ens va semblar que el Khachaturian era una bona opció I acabava, no? Doncs ella ja ha parlat d'aquest programa tan interessant i era, no? Doncs com el colofó final per tenir un programa perfecte i molt atractiu de cara al públic i crec també de cara a l'orquestra i per nosaltres mateixes, no? És un repte, és sí. molt interessant de treballar sí. i és d'aquells concerts que tens poques ocasions d'interpretar-lo. Jo, de fet, és la primera vegada que l'interpretaré.
Ah, sí?
Amb orquestra, sí. Vull dir, així en públic, sí. Jo l'he estat estudiant molts anys, l'he tocat en piano, però amb orquestra no l'he fet mai.
Claro. Ah, jo pensava que sí que tenies ja una vegada que havies interpretat el concert.
No, amb orquestra mai.
O sigui, serà fantàstic, no?
Sí, és molt especial. És sobre a casa. Sí, sobre a casa. Què més puc demanar?
Reut, hi ha un altre compositor, Bernstein, per la banda, un altre compositor que personalment a tu t'interessa molt.
Sí, la veritat és que hi ha un hecho que nadie se sabe que mi segundo apellido es Bernstein también. Uh-huh. Y bueno, no tenemos no somos familiares, pero la música de Bernstein siempre me ha dado una alegría que otros compositores hacen un poco de manera diferente. Y también Khachaturian creo que tiene esta personalidad que puede componer melodías tan interesantes, tan alegrías y pero tan complejas también, que esto va a funcionar de forma fantástica.
Eso también tiene una pieza que aquí está muy, muy conocida, pero a través de una versión que hizo un grupo, que es Balanza del Sable.
Sí.
un grupo de aquí, que hizo una versión cómica de la Balanza del Sable. Però bueno, això és una anècdota que no té més importància.
També hi ha una anècdota molt bona del tema de l'Ansel Sabres, que jo m'han explicat que Khachaturian era molt fan de Salvador Dalí i en una ocasió el va voler anar a conèixer. I va anar a casa d'ell, va estar esperant, es veu que van passar hores.
És increïble.
I diuen, no, espera't, ja vindrà. Va estar hores, no venia, al final diu, jo estic esperant en Salvador Dalí, no apareixia. I de cop es veu que va sortir Dalí d'una porta, estava en un menjador, va passar d'una porta a l'altra, corrents...
Amb un sabre.
I cantant la dansa als arts. I va ser la trobada Khachaturian-Salvador Dalí. I és com, m'ho va explicar una companya russa violinista que diu, que ho sabien, diu, no, saps l'anècdota Khachaturian-Dalí? Dic, no, i em va explicar aquest tema i aquí va acabar la trobada de Salvador Dalí creuant el menjador de casa seva cantant la dansa als sabres davant de Khachaturian.
Devia estar molt cansat el Dalí, devia pensar, ja ho veuràs. I altres havia quedat esturat, totalment esturat, allà parat. Què passa? Sí. Bueno, però, a veure, hay otro compositor en el programa.
Hay dos más. Y antes de decir cuáles... Creo que para mí y también para Elizabeth es muy importante hacer esta continuación del siglo XX con esos compositores que viven en esta época y mantener su música viva. Y por eso hemos elegido dos compositores más que ya están viviendo en este tiempo. El primero es Arturo Márquez y vamos a interpretar su danzón número 2, que es una obra fantástica, conocida por todo el mundo.
Compositor mexicano.
Mexicano, sí. Y la otra obra que vamos a interpretar es a estrenar una obra que se llama Galop, como los cabellos, y caballos, y el compositor se llama Eyal Rich, es un amigo mío israelí, un compositor muy, muy conocido y fantástico, y esa obra, bueno, es una sorpresa para el público, con toda la orquesta.
El orden del concierto, si no me equivoco, es empezáis con Bernstein,
empezamos con Candide, sí, con Candide, la obertura, después el concierto, después tendremos una pausa, y haremos el suite de West Side, el galo primero, la obra a escenar, el West Side Story suite, y después para acabar el danzón.
Bueno, o sea, digamos que preparas la configuración para acabar bailando el danzón.
Claro, siempre, siempre. Es para mí es
público,
muy importante.
Para que el público salga bailando
exacto,
el danzón.
Exacto, exacto. Acabar con alegría, sí.
Pero el danzón,
siempre.
Que es una música, una danza, empezó en Cuba.
Sí.
Y que luego en México se convirtió en la más propulsora del danzón.
Sí, es increíble. Tiene ritmo, tiene melodías muy, muy distintas, que para nosotros es un lujo tocar esta obra.
De los autores de los cuatro autores, dos aún están vivos, Arturo Márquez,
sí.
Y Evan Ariels.
Y Al Rich, exacto.
Yo creo que es muy interesante pensar esta conjunción
distinta.
Sí,
por eso. Mantener una línea desde Khachaturian, después Bernstein, David Oestreich, que ha tocado primero su concierto de violín, y bueno, Bernstein, Sondheim, y después Márquez y Rich.
Y hay una particularidad que no sé qué pensas, Elizabeth, tú, y es que ya a vegades un pensament sobre determinats autors, Bernstein seria un cas, per exemple, de com de rebaixar categoria per a la popularitat, perquè han fet pel·lícules, han fet musicals, etc. Llavors, se li atribueix com un valor per sota del que realment té com a música.
Bé, jo crec que si ets músic i entens, no, perquè jo, per exemple, Bernstein, la primera imatge que em ve no està... Evidentment, tots pensem en West Side Story, que és el que s'interpretarà, però jo el recordo molt més, o el que més he escoltat de Bernstein era quan era director de la Filarmònica de Viena, quan va estar de la New York Philharmonic, però són les versions que sempre escolto jo quan vull preparar una obra o quan vull escoltar alguna sinfonia. És un dels meus directors, sí. Com a director...
És la educació,
exacte,
creo.
És el que diu Roy.
Sí, per a mi també, claro.
I clar, jo trobo que té aquesta doble vessant, no? Que, per exemple, els que no siguin músics professionals veuen un Bernstein que els agrada molt, tipus de West Side Story, de musical, més aquesta part, però, en canvi, els que són músics professionals el veiem des d'aquesta altra vessant. Com a compositor, director, també aquell programa tan interessant que tenia amb els nens, que era...
De divulgació.
De divulgació, de sí. Morning with the Opera.
Sí, que era
recordo,
fantàstic, que era
sí,
fantàstic.
Sí, i me'n recordo un tema molt, molt curiós, que em va treure molt de Bernstein, que també ho relacionava amb Kandinsky, que és, ara no em surt el nom, aquell problema dels ulls que veus uns colors que no són, ara no em surt el nom. Que els verds es veuen... Hi ha uns, que els sons es veuen amb colors, i els colors es veuen amb música. I en el cas de Bernstein ho explicava, que ell les notes les veia amb colors. Que ell no sentia do, re, mi, fa, sol, sinó que veia blau, vermell, groc, i a partir d'aquí composava, que era el mateix que li passava a Kandinsky. Kandinsky, sempre que feia una pintura, escoltava música, perquè veia els colors a partir de les notes.
Sí.
I és que ara, em sap greu que ara mateix tinc aquell buit, que no sé dir el nom de com es diu això, ja ho buscaré. O si tenim un moment ara mentre parles amb la Roy, ho podem buscar.
No? Jo tinc un buit, sí, jo no tinc mòbil.
Jo ho tinc puc connectar, però és això, que és el tema de que els sons es converteixen en colors i els colors es converteixen en sons. I Bernstein era un cas d'aquests. I ho va explicar molt obertament en un d'aquest programa, perquè és una malaltia, però ja amb cap malaltia dolenta, és una malaltia. I ell ho va explicar en un programa i ho deia, diu, jo composo amb colors, i jo la música la veig a partir de colors, no a partir de notes.
I la capacitat de divulgació que tenien aquells programes que es feien de divulgació amb nens, era extraordinari.
Era extraordinari, perquè fas que els nens entrin amb la música, l'estimin des d'un primer moment, sí. No? És que crec que és la cosa més important per començar amb música. Sinestèsia, moltes gràcies.
Sinestèsia.
Ara, no m'hagués sortit pas, No m'hagués sortit pas.
Bueno,
moltíssimes gràcies.
El nostre tècnic en Roc ens ha ajudat a poder arribar a això, a la sinestèsia, que jo ho volia de saber. Home, sisplau, què passa?
Jo també he estat inquieta, dic, no podem acabar sense que trobi el nom de sinestèsia.
Sinestèsia.
Per fin.
Bueno, la sinestèsia deixem-ho en una banda de moment i continuem amb el concert, amb la confirmació. En aquest moment s'han fet dos assajos, Reut?
Sí, sí. Uno con Elizabeth.
I...
Bueno...
Avánzanos un poco. ¿Cómo se nota? ¿Qué pasa con los músicos?
Mira, cada ensayo es como un viaje. Es como un viaje. Empezamos a tocar y después miramos lo que hay que arreglar, hay que enfocarnos. Y yo siempre, bueno, además de buscar técnicamente que todo funciona bien, yo busco siempre los colores, como, bueno, no como Bernstein, pero como yo, y busco los colores. Y en esta obra de Khachaturian, cada frase es diferente y intentamos buscar esos colores con Elizabeth también, porque ella puede elegir cuál tipo de sonido ella quiere hacer, y los músicos, la orquesta tiene que acompañarla y hacer todo exactamente así. Entonces, para mí siempre es una forma de trabajo que tengo que escucharla muy, muy bien, y también escuchar la orquesta y hacer un síntesis también, que todo funciona bien y que tenemos un balance muy, muy claro entre la solista y la orquesta, porque en este caso de este concierto que estaba escrito para un violín, hay...
Estaba escrito para David Oistrakh, ¿no?
Sí, sí, exacto, exacto. Y él, es increíble que él podía interpretar todo el concierto en 5 días. Es una locura. Y bueno, con flauta es un poco difícil, porque hay tesituras que para el violín se suena muy, muy fácil, y para la flauta es muy baja, no se cuesta más. Y la orquesta tiene que entender exactamente qué pasa en cada frase para que podamos hacer todo muy, muy bien.
Tu tens aquesta experiència, Isabel, d'haver interpretat acompanyada per piano, i aquesta és la primera vegada que deies que ho fes amb orquestra.
Correcte.
I, per tant, hi ha una... És un salt.
És un salt molt gran, i crec que el que estava comentant Roig, comentant amb el que diu ella, el seu paper és clau, perquè diria que és un concert que és molt exigent. Jo parlo ja, doncs, a nivell meu, personal, del solista, tècnicament és molt difícil, i afegim aquest tema que comentava Roig, de que no és un concert escrit per flauta, sinó que és original per violí, i dura el doble del que dura normalment un concert de flauta.
Sí, és molt llarga.
Estava escrit expressament per
un violinista molt virtuós. I dius, clar, ara ho passem a un altre instrument que hi ha hagut prèviament, no?, una adaptació, un arranjament, tot. Ara també ho comentava amb Roig abans de l'assaig, i durant l'assaig hi havia moments que, mira, dic, aquest no tinc clar si ho he de saltar o canviar-ho d'octava, si veiem que no funciona amb aquesta tessitura, tenim l'opció de saltar-ho, però si veiem que funciona, doncs l'ideal seria intentar-ho mantenir com l'original, no?, perquè tira molt del registre greu, que és la quarta corda del violí, no?, la corda sol, i dius, clar, que no, ho passem a flauta, però si es pogués mantenir, no?, aquest color, és el que deia...
Sí, buscar aquest color de violí.
Buscar aquest color fosc, avellotat, trobar-lo en flauta, i evidentment, si saltem el registre agut, ja no és... Sí. El perdem, aquest color de vellut, no?
I ella tiene que respirar, que los violines no tienen que hacer.
Hi ha pàgines senceres, exacte.
És muy, muy difícil.
El tercer moviment, hi ha un moment que hi ha 3 pàgines seguides sense pausa.
Sí.
I clar, és com ho fas, no?
No, perquè no hi ha ninguna pausa.
Com ho fas?
No hi ha.
Jo et dic una cosa, Roig, és que jo, les vegades que l'he vist, a vegades em sembla que no respira.
Claro.
No sé com s'ho fa,
és així.
Yeah.
No, es muy, muy difícil para la solista, es muy exigente, y también para la orquesta.
Exacto,
no es un concierto muy, muy fácil. Ellos tienen cada sección, cada instrumento tiene su parte exigente también.
És el que dèiem, és com un doble concert, jo crec. Vull dir, ja a nivell de solista, però a nivell d'orquestra.
Sí.
I aquí torna el discurs que havia començat, que dius, clar, el paper de la Roig és clau en aquest concert, perquè és qui està allà al mig, no? I veu que hi ha 2 concerts paral·lelament,
sí,
que estan...
És com un concert per a una orquestra i també per a una flauta.
Sí. I per director, perquè ella és la que ho ha de dominar tot. I és com... Jo ho tenia molt clar, que sí, quan el volia fer aquest concert, és necessari un director molt bo, que ho tingui molt clar, perquè sé que hi haurà, per molt que jo tingui la meva part dominada, hi ha una part que no pot dependre, no depèn de mi, o necessitaré ajuda.
Sí.
I és clau tenir un director molt estable, molt, molt bo, que tingui dominat tot, i per això quan em van proposar amb la Roig, és d'aquells concerts que vaig tenir clar en programar, perquè hi ha hagut altres vegades que me l'han demanat, però no ho he tingut clar o no m'hi he vist encore, perquè és això, és el trio aquest, no?, de solista, director, orquestra. I un dels tres factors, en alguna època potser era jo que dic no em veig prou suficientment preparada, però en altres èpoques era en plan, amb aquesta orquestra no, amb aquest director no, amb aquesta persona no. I ara, doncs, amb Royd va ser com una cosa de dir, doncs sí, m'hi veig, que jo estic a punt, preparada,
sí, tècnicament, també,
psicològicament, també a nivell de maduresa. Amb ella ho vaig tenir molt clar, i l'orquestra també, doncs, sí. Sempre que s'han guat una orquestra que m'estimo molt, la de casa, de tota la vida, i dius, doncs ho vaig veure, no?, que els astres s'havien alineat, i dius, és el moment, ho vam parlar amb Royd, i ella també ho va veure, i doncs,
sí.
D'aquí que demà interpretem el concert de Cachaturian.
I mañana tendremos un ensayo en la sala grande, en el auditori, i en esa sala todo va muy, muy diferente,
uy,
porque el sonido cambia
totalmente.
I tant.
Sí, bueno.
No, jo penso que un dels problemes que hi ha és aquest, precisament, de l'orquestra, que no tingui la possibilitat, com a mínim, de fer dos assajos a la sala gran.
Sí, siempre, bueno, la música clàssica tiene sus problemas y uno de esos es que tenemos normalmente muy pocos ensayos. Y si tenemos un ensayo en la sala, pues es un lujo. La verdad es un lujo, porque normalmente no lo tenemos. Es difícil. Todas las orquestas tienen sus problemas.
Yo pensaba això precisament l'altre dia que va vindre Joshua Bell dirigint la Franz Schubert Filharmonia. I jo pensava, acaba d'arribar, acaba de veure el teatre. No
sí.
L'havia vist encara.
Claro.
¿No? Y només fa 3 hores que està aquí.
Sí, es nuestro trabajo. Siempre el sonido cambia y tenemos que adaptarnos muy, muy rápido. Uh-huh. Normalmente tenemos, no sé, 20 minutos, 30 minutos de prueba acústica y ya está.
Pero sí. Tú, de todas maneras, ya tienes una experiencia con la Orquesta Sinfónica de Sant Cugat.
Claro,
ahora
claro.
Ya, si no me equivoco, sí. Es el tercer concierto que haces con la Sinfónica.
Con la Sinfónica.
Pues
sí.
Y con la orquesta hay dos que hicisteis en el aula, no, en el aula magna del conservatorio.
Sí, ahí y también otros sitios en Cataluña. Y en el auditori, sí, el año pasado también, que es, bueno, en mi sitio favorito, porque tiene acústica muy buena, es... tan, tan importante para nosotros como músicos.
Bueno, Isabel lo conoce muy bien, porque además tú, de fet, vas anar creixent al costat, ¿no?
Correcte, i el meu primer disc es va gestar allà,
es va gravar allà.
Sí, sí, sí. És un auditori que li tinc molta estima.
I a més, continues fent col·laboració amb l'orquestra en aquest moment?
Amb la de Sant Cugat, no. Hi havia anat fa molts anys, però bueno, és un auditori que hi vaig sovint. Ja sigui perquè també estic a la Simfònica del Vallès i doncs habitualment hi toquem.
I
toquem sovint.
Bueno, has fet un concert ara al mes de gener a Taiwan.
Sí, no és, cau una mica més lluny de l'auditori de Sant Cugat.
I ara ja no sé, perquè vas estar 6 anys a la Xina.
Correcte.
A dos simfòniques diferents.
Correcte,
no?
Correcte. Sí, sí.
I et va enganxar precisament en pandèmia.
Sí, sí, però per sort vaig poder tornar i el confinament el vaig passar aquí.
Abans que tanquessin.
Abans que tanquessin, però just, pels pèls. I res, i ara doncs he refet la vida, estic instal·lada una altra vegada a Sant Cugat, després de tants anys, més de 10 anys, entre estudis i feines al voltant. I res, i tinc la plaça de la Simfònica del Vallès i ho compagino amb l'activitat solista.
Hi ha alguns concerts, que
evidentment,
no tots a Taiwan, no tots en lluny.
No tots a Taiwan, però els propers toquen aquest mes vinent a Manchester i a Tampere, a Finlàndia, que m'estreno allà, també. Després al maig a Portugal. A l'agost torno a Xina, a Xangai, després de, bueno, és el primer cop que hi tornaré després de la pandèmia.
Bueno, per ara, en aquest moment, els de Xina hi ha cap problema, poden anar a tot arreu.
Exacte, sí, ara...
No, és un poc difícil.
Sí, l'Eno ha costat,
però... Un riesgo.
Sí, però veus que ara la que s'obres, de cop hi ha moltes sol·licituds de dir d'anar a l'estranger, que dius que està molt bé, no?, però que normalment aquests viatges grans et passen un cop a l'any, d'aquests tan grossos, i dius, però clar, acabo de tornar a Taiwan, i ja dius, no, però és que ara he d'anar aquí, ara he d'anar allà, i dius, ui, es nota, no?, que la cosa s'està tornant a activar, i aviam, és una alegria, evidentment.
Oh, i tant,
sí, després del Covid,
I tant, i tant.
No, és, una, és una alegria doble, per una banda de tip social, mundial, i l'altra part personal, personalment. No?
Correcte, correcte.
Sí. Però tu, Rita, ja t'has situat aquí, vius aquí a Sant Cugat?
Sí, des de hace 3.5 anys. Sí.
I què tal?
Bueno, es un lugar increíble. No, no puedo quejarme. No, bueno, a mí me encanta vivir aquí y para mis hijos es un sitio tan, tan seguro, tan bonito, con sistema de educación muy buena. Es increíble.
Y además de estar, en ese caso, dirigiendo la Sinfónica de San Cugat, estás haciendo otras actividades también.
Sí, sí, estoy volviendo también programar mis conciertos la temporada que viene y trabajo también con la Orquesta Cámara Catalana aquí en Barcelona y tengo conciertos con la Orquesta Sinfónica de Haifa y de la Orquesta Sinfónica de Jerusalén y en octubre me voy a Montevideo en Uruguay para hacer un programa increíble con el pianista Alon Goldstein, que es uno de los pianistas muy más famosos en el mundo. Y sí, sí, bueno, volvemos a hacer cosas musicales.
No, digamos que tienes la base.
Sí, mi base aquí,
la base aquí
es aquí.
Y a partir de aquí,
sí, sí.
Donde convenga.
Exacto, exacto. Y también doy conferencias a empresas sobre liderazgo y dirección y por eso tengo que ir a Israel para hacerlos ahí y también aquí en, bueno, cada sitio que me invitan me voy. Sí.
Para que tú mantienes la nacionalidad israelita.
Sí, sí. Tengo todo ahí también. Mi familia está ahí y pero mi sitio aquí es San Cugat. Vivo aquí, me encanta.
Elisabet.
Un incís. A Haifa ja hi havia tocat a la Sinfònica
de Haifa. Sí, sí,
lo sé, lo sé. És que m'he dit, però si ja hi he tocat.
Vas anar a Haifa, també?
Vaig anar a Haifa un parell de vegades i vam anar de gira un mes als Estats Units, me'n recordo.
Sí.
Un mes que vam fer, em sembla que 30
dies. Años, ¿no?
Hace unos años,
claro.
Crec que era el 2000... L'any que em van donar el Premi Sant Cugat, que sé, quan feien la votació, jo estava als Estats Units tocant a la família.
Con el director anterior, que, ¿cómo se llama?
El 2015?
No, abans, 2012, estem parlant... 2013,
el director
14...
chino, ¿no?
Sí, sí, sí. Xuzong. Sí,
m'acuerdo.
Correcte, correcte.
Increïble.
Sí, sí, sí.
Pues jo tinc una gravació del James Galway del concert que faràs, de Caixa Turien, de l'any 81.
Ah! No havia nascut jo encara.
Tinc un vinil que en aquest moment ja quasi no es pot posar.
Perquè és que tenen molt, bueno, un
perquè,
valor incalculable.
Perquè, tio, mira, que comença a saltar,
claro.
pam, 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 i no
sí,
es pot posar.
Que se
puede... Però on hi ha fantàstics, com hi ha un fragment de Gaianer, hi ha un fragment d'Espartac,
correcte,
i hi ha un fragment de Mascarade, o sigui, que és extraordinari. O sigui,
aquell, sí, aquell disc és aquell, el James Always Plays Cachaturian. Sí, és brutal, aquell disc. De fet, en el meu primer disc, Gypsies, aquelles tres peces, li vaig demanar permís amb ell i les vaig gravar, la de Gaian, Masquerade i Spartacus. Sí. Perquè és que són uns arranjaments en flauta i orquestra preciosos, que funcionen
sí,
i funcionen molt
és
bé.
És meravellós.
És la d'Ajo d'Spartacus i Pirgia, és una música increïble.
Quins serien els seus compositors?
Tchaikovsky, el primer, aquest el tinc molt clar.
Sí.
Tchaikovsky diria que és el meu compositor.
Per a mi també.
Preferit? Mm-hmm. Després tiro molt de tota la vessant russa, no? Rachmaninov, també tiro Borodin, és un dels que m'agraden. Kachaturian, evidentment. Brahms, va, tiro bastant, em sembla que soc bastant romàntica, no? Musicalment
sí.
Parlant.
No, pues ya
a mi també. Mm. Bueno, con todas esas melodías, no?
Exacte, és que sí, són melodies que, tan boniques. Que
para cantar todo.
I Reut?
Bueno, Tchaikovsky y Brahms, claro, y Beethoven, para mí también. Y Prokofiev, Shostakovich, Dvořák a mí me encanta también. Mozart, y bueno, hay mucho más, claro.
Hay tanta música, ¿no? Y sí, si pasemos a ópera, ¿no? Ya seguirían por allá.
Puccini, Verdi, claro.
Ay, por favor.
Sí, sin empezar.
Sí. No, pero hay unos músicos que t'interessen més.
Sí.
També és curiós perquè a mi m'ha passat que t'interessen més en una època determinada i després, amb el pas del temps, trobes una altra que ja l'havies escoltat, però que el vas ampliant, el vas coneixent una mica més. Perquè l'altra cosa que és sensacional és pensar aquests compositors que tenen un opus de 100 i pico, 180, 200 obres. I dius,
sí.
Com és possible, no?
No és possible.
Si l'has d'escoltar tot, no?
No, però vull dir com és possible, el que a més sí que hi ha alguna reiteració amb la composició, perquè en molts casos que dius, és que això... Comparo aquesta peça, aquesta obra, amb aquesta obra, és una altra cosa.
Una altra cosa, sí. I també crec que passa que també a vegades tu creixes, o almenys jo m'he trobat personalment, que compositors que d'entrada no hi entres, amb el temps, quan vas, també hi entres. A mi em va passar molt amb Stravinsky de joveneta.
Sí.
No podia
amb Stravinsky, era sentir-ho pèls de punta i era no. O quan es tocava alguna cosa era com... Uf, bé gros. En canvi, veus, no?, l'ocell de foc, no?, i dius, quan l'acabes sentint, no?, i al final i tot, dius, és que, dius, és tan meravellosa aquesta música,
sí.
I és música en el seu dia, no?, no podia jo amb Stravinsky. Ara, en canvi, també et diria, doncs, és un dels meus referents, és una música que m'agrada.
Hi havia alguns dels espectadors que, quan el va estrenar, tampoc podien, eh? I el van cridar molt i es van aixecar i el van xiular.
Ai, a base
de bé, quan va estrenar segons quina obra.
O com Bizet, no?, amb la seva Carmen, que també va ser rebutjada i ell va morir pensant que havia sigut un fracàs i, en canvi, és de les 5 obres més representades en òperes de les top 5, no?, que diuen a nivell mundial del que més s'interpreta cada any. I, en canvi, Bizet va morir, pobre, pensant que la seva òpera havia sigut un desastre, que no havia tingut bona acollida, perquè li van... Evidentment, es va criticar tota la temàtica de la dona i com es tractava la dona, i, doncs bé, pobre, va morir pensant que Carmen i els Pescadors de Perles doncs no veurien mai més, no es tornarien a interpretar, i en canvi són de les òperes doncs més conegudes avui.
Sí,
avui
hay muchas historias similares.
I Madame Butterfly va passar igual.
Correcte.
Madame Butterfly, fracàs absolut,
sí.
Canvia la configuració, canvia alguna de les escenes, elimina una àrea i en posa una altra, i al cap d'un mig any, pam, torna a començar, pam, fantàstic.
Sí.
I l'altra cosa amb òpera és curiosa, aquest fet de dir, estreno a París, haig d'incluir obligatòriament dansa, perquè l'òpera de París vol dansa. I haig d'incluir allò, i quan torna, va a Milà i diuen, desastre total.
Sí, cada país és diferent, sí.
¿Tú crees? Es que hay una
creo
visión...
Que sí, bueno, para los compositores es lo más difícil porque tienen que componer las obras. En cada país es diferente y el público a veces sí le gusta, a veces no. Es difícil. Y todos los compositores como Bizet y también Tchaikovsky, también, que tenían una vida muy, muy, muy difícil. Sí, que...
I també crec que és curiós, no?, que també nosaltres, segons on anem, almenys jo crec que tu trobes igual, Roy, el repertori que tries, no?, el que estàvem parlant abans, els viatges internacionals o les properes cites que tenim, no pots tocar el mateix segons on vagis, no? Has de pensar el país on vas i muntes un repertori en funció del lloc on vas.
Sí.
Però tu creus que hi ha tanta diferència entre...
Sí, bueno, hay una diferencia.
Hi ha una diferència.
Para mí sí.
Sí, per mi també.
Sí,
per mi també.
Hay que elegir muy, muy bien el programa para cada público, cada país.
Sí, pot ser clau. El repertori que fa... Jo m'ho trobo, no?, per exemple, ara quan vaig anar a Taiwan, que va ser el debut, o ara quan vaig a Finlàndia, en aquest cas, ells ja m'ho han demanat directament, i és un repertori doncs, que jo potser no hagués triat, però entenc que és el que volen ells, de cara al concert.
Perquè et demanen a casa Finlàndia alguna cosa que sigui d'autor finlandès? O...
No, que va, demanen repertori del disc, del Frank Plays Frank, però que ara doncs, jo ja estic en una fase, ja ha passat un any d'aquest CD, ha tingut molt èxit, molt bona rebuda, tot, però jo ara vull passar pàgina, no m'agrada dormir, més que passar pàgina, no m'agrada dormir-me. Sempre és en plan, vale, era un repte, l'he assolit, però ara n'hi ha d'haver un altre i em plantejo nous repertoris, no? Doncs és el cas de Queixa Turien demà, però també amb repertori en piano, vull canviar les obres o fent recitals de flauta sola. Però a vegades et trobes això, que segons on van, volen alguna cosa molt concret i diuen, no, és que volem que vinguis els havia agradat molt, doncs, la sonata Grieg i de Saint-Saëns, la introducció de Rondo Capriccioso, que és molt virtuosa. Mm-hmm. Volem que toquis això. I jo, en canvi, ara estic en plan... Sí. Doncs bé, jo ara estic en una altra fase, però... Escolta, cap problema si torna. Vull dir, demà és que Chaturian i demà passat em torno a posar a estudiar Saint-Saëns i Grieg, no? És tot, però és com tot molt programat, al final, no? Però... Mm-hmm.
En el cas de Frank Frank, ho fas amb el Bergi Novar?
Correcte, sí, però aquest concert a Finlàndia no, però com que és dintre un festival de flauta, que és, i només és, són dues peces, és un recital, estem parlant compartit, el fem jo i la flautista de la Filarmònica de Viena, uh-huh. i tenim mitja part una, mitja part l'altra, i el festival ja ens posa un pianista, en aquest cas.
I en quin temps de preparació?
El dia abans i concert.
Sempre. Sempre és així.
No, assaig claro. I concert.
Jo a vegades...
Sí, dos ensaios i ja està.
Ara que ho parlem, jo penso... És, clar, des de l'espectador, assegut allà a la seva butaca tranquil·lament, veu sortir en aquest cas el pianista i el flautista. Puedes
criticar.
No? I diu, no, però és que s'acaba de... S'han conegut ahir, no? És molt fort, eh?
És molt fort.
És veritat, eh?
Hi ha tota una part mental, jo crec, no? Vull dir, això també ho parlàvem amb Roy durant els assajos, no? Que ja no és només la... preparació d'estudi personal, no?, cadascuna que hem fet uh-huh. per aquest concert, sinó després hi ha la part mental de dir, és que surts i tens... bueno, és com un esport del rendiment, no? Tens aquests minuts per fer aquella performance, aquella interpretació, i saps que no hi,
uno,
no hi ha...
Uno, dos, tres.
Sí, i no hi ha marge d'error. Evidentment, vull dir, som humans i poden passar coses, però tu has d'anar amb la mentalitat
afinada.
Que no tens marge d'error, que has d'anar i has de fer una cosa i has d'arribar al final.
Por eso la relación entre no sé,
y la empatía.
La solista y la directora
es clau.
Muy, muy importante.
La empatía es nota, y más es nota. No,
i demà sentirà.
A més és així perquè jo sempre dic el mateix, el director o la directora està d'esquena al públic, però tu veus les cares dels músics.
Sí, claro.
I aleshores...
Esa relació és lo más importante.
I els músics li veiem la cara amb ella. Jo en el moment del concert saps que dius, per exemple, no veig l'orquestra, em puc girar en algun moment, però seran pocs moments amb els que pugui comunicar amb l'orquestra, però sé que mirant
l'antella... Hay que mantener bueno, esa
la connexió.
Mirada.
I sé que a través de Royd veig l'orquestra o puc sentir l'orquestra gràcies a ella.
Bueno...
Que bonic que ens ha quedat, no?
No, jo penso que és molt interessant i, efectivament, en molts casos, l'espectador hauria de situar-se en aquest punt i adonar-se'n del que està passant. O sigui, calibrar tots els elements, tots els elements que compten. Mm-hmm. Doncs estem molt contents, Roy i Elisabet, que heu vingut aquí a parlar-nos d'aquest concert, que es farà demà al Teatre Auditori, comença a les 8, a les 20 hores, i hi haurà aquest intermedi, que diem, dos parts, dos inicials, intermedi i dos després, per acabar amb el danzón i, per tant, per acabar la gent contenta i feliç cap a casa. Sí, sense preocupar-se de la política, per favor, en aquell dia entreu al concert, escolteu la música i no us preocupeu de res més, si us plau. Life on the Skies, moltes gràcies per estar aquí.
Gràcies.
Elisabet Frank, no cal dir-ho.
Eduard, moltíssimes gràcies per convidar-nos.
I fins la propera.
Moltes gràcies.
Adéu.
Estàvem escoltant l'obertura de Càndid de Leonard Bernstein, que és una de les peces que tocarà, que començarà el concert. I continuem amb l'agenda d'aquest cap de setmana, que déu-n'hi-do, perquè avui a les 20 hores, al Bocamoll de Torreblanca, espectacle musicoteatral, amb dos són multitud. I a les 20, a la mateixa hora, al Teatre Auditori, concert de cloenda de la commemoració dels 140 anys de la Societat Coral La Lira, amb entitats, amb moltes entitats de cultura popular d'aquí de Sant Cugat. En vàrem parlar amb el seu president, en Josep Maria, Josep Garrell, la setmana passada. I divendres a les 20 hores al Teatre Auditori, aquest concert que hem estat parlant amb avui, concert de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, dirigida per Roy Fendes Kreis, amb l'actuació solista de la flautista Elisabet Frank, amb música de Kachaturian, Eilric Bernstein i Arturo Márquez. Aquest danzón tan divertit que acabarà. I dissabte, a les 17 hores i a les 19:30, actuació de l'Esbart Sant Cugat al Teatre Auditori amb Xaragalls, una tornada de l'Esbart després d'aquesta època de pandèmia. I a les 20 hores del dissabte també, a la sala d'actes Casal de Torreblanca, estrena amb la pua de Opus Magna, de Carles Carolina, un espectacle poètic musical. El diumenge, a les 17 hores, al Teatre de Mirasol, la taula d'arts escèniques celebra el Dia Mundial del Teatre amb El Bon Doctor, de Neil Simon, adaptació de contes de Chekhov, amb 9 companyies amateurs de la ciutat. Penseu que hi havien programades inicialment dues funcions, una a les 17 i una a les 20, però aquesta segona, la de les 20 hores, ha quedat anul·lada. O sigui que només hi ha una funció a les 17 hores. I a les 20, al Teatre Auditori, dins de la quinzena de dansa metropolitana, es presenta Ballet Jazz Montreal, direcció d'Alexandra Damiani, amb 3 coreografies i 14 ballarins a l'escenari. També cal recordar que aquest ballet de Montreal actuava, estava previst a les 19, però serà a les 20 hores. I ara us deixo amb música precisament les danses simfòniques de West Side Story de Leonard Bernstein. I fins la setmana que ve, que parlarem de teatre, amb un gran actor, Josep Maria Pou. Adeu, fins la setmana vinent. Thank you.